va passar res amb aquest grup, amb Triple A?
Se'ls va detenir, però van quedar absolts al cap de no res. La justícia de l'època no va considerar l'atac com un acte terrorista i, de fet, ella ho diu a la conversa, que la mort del conserge i les seves seqüeles van ser tramitades com accidents laborals. Ningú es va atrevir a dictar sentència per poder desestabilitzar aquella democràcia tan ansiada i que acabava d'arribar en aquells moments a Espanya. I la revista tampoc va rebre cap tipus d'indemnització.
Déu-n'hi-do, doncs avui també volíem recordar, aquest divendres que es compleixen 50 anys de la primera publicació del Papus, doncs volíem recordar aquest moment d'aquest atemptat, Lluís.
Jo era nen, però tenia germans grans, la meva família tenia sensibilitat política, òbviament, i els meus germans grans ja seguien aquest tipus de revistes. Mm-hmm. Recordo que hi havia un altre que es deia Barrabàs, més tard va sortir el jueves, i va passar al carrer Tallers perquè la imprimia aquesta casa, la imprimia La Vanguardia, els Tallers de La Vanguardia. La veritat és que, bueno, va ser un atemptat de tot aquell que no suporta la llibertat. Actualment tenim alguns d'aquests en el nostre Parlament i en el Congreso de los Diputados. Per tant, tampoc hem avançat tant com pensem. I al final era satírica pura el que feien. Van arribar a tenir molt d'èxit perquè crec que van arribar a tirar més de 500.000 exemplars, cosa que ara seria impensable i crec que cap revista arribaria. I s'atrevien a ficar-se amb l'Església, amb els polítics, amb empresaris exemplars de la societat.
I en un moment molt delicat.
Sí, molt. I després que va ser un atemptat realment molt sonor a tots els efectes, en un moment, el postfranquisme, on aquest tipus d'atemptat s'ocultava, no es feia públic, però va ser en el centre de la ciutat, realment era impossible d'ocultar i estàvem en els inicis de la democràcia.
Doncs avui acabem la tertúlia amb aquest testimoni. Mireia, moltíssimes gràcies per acostar-nos a l'avui al No ho sé. Camilo Vaquero, Magda Gregori, Lluís Carrasco, Rafa López. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la tertúlia del 9C. Que vagi molt bé.
Adéu,
bona nit.
Sigueu feliços.
Les 10 i 2 minuts, actualitzem la informació. Bona nit. Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que estem pendents que Israel permeti l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza des d'Egipte. Es tracta de medicines, aliments i aigua. Perquè això passi, el govern israelià posa la condició que els subministraments no arribin a Hamas, sinó que l'aprofitin només els civils palestins, i adverteix que si el material acaba en mans del grup terrorista, anul·larà aquest permís. Això després de la visita d'avui de Joe Biden a Tel Aviv. El president dels Estats Units assegura que tenen informes que avalen la teoria d'Israel i confirmen que l'atac amb centenars de morts l'hauria fet la jihad islàmica. Mentrestant, a Jordània, el govern assegura que qualsevol intent d'Israel de desplaçar la població palestina de la franja de Gaza serà trepitjar una línia vermella i, per tant, es considerarà una declaració de guerra.
Més enllà d'això, ara ho dèiem també en tertúlia, Pere Aragonès, que defensarà demà l'amnistia al Senat.
El president intervindrà a les 11 a la Cambra Alta, la Comissió General de les Comunitats Autònomes, per explicar la seva estratègia de negociació amb el PSOE. Serà l'únic que defensarà l'amnistia perquè, com estava previst, no hi participarà cap president socialista ni cap representant del govern espanyol. De fet, el president de la Generalitat serà el primer a intervenir. Tindrà 10 minuts per plantejar l'amnistia com una solució i se n'anirà. No escoltarà la resta de barons del PP, i és que darrere seu intervindran els 11 presidents autonòmics populars.
Les llars d'infants comencen demà 4 jornades de vaga.
Demanen millor sou i més hores per dedicar la preparació del curs. A Catalunya estan cridats a l'aturada gairebé 15.000 professionals del sector. La vaga l'ha convocat el sindicat majoritari Comissions Obreres i afecta tant les llars d'infants privades com les que són municipals però tenen la gestió externalitzada. Denuncien que la patronal del sector no accepta millorar les condicions al nou conveni col·lectiu que estan negociant. La resta de jornades de vaga seran el 25 d'octubre i el 8 i 15 de novembre.
I en cultura, Pilarín Vallès guanya el Premi Junceda d'Honor de l'Associació d'Il·lustradors de Catalunya.
Ho hem sabut fa pocs minuts. És el guardó més important del sector a l'Estat, que reconeix la trajectòria de la il·lustradora infantil amb més de 1.000 llibres publicats, alguns dels quals s'han traduït a 8 idiomes. L'entitat li ha donat el guardó per haver meravellat, diu, amb els seus dibuixos diferents generacions. L'artista ja ha rebut altres reconeixements durant la seva extensa trajectòria, com la Creu de Sant Jordi, la Medalla Serra d'Or i la Medalla d'Or de la ciutat de Vic.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Fins
bona
ara.
Nit. Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui, pel tu diràs?
Mira, tertúlia amb Toni Padilla, Laia Cervelló i Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1. Parlarem de Joan Laporta, que avui ha estat imputat en el cas Negreira per suposat suborn. Explicarem també l'espai que necessita fer el Barça si vol inscriure Vitor Roque al mes de gener. Quants milions necessita estalviar el Barça de la seva economia si vol poder inscriure Vitor Roque al mes de gener? Una informació que té la Marta Ramon i que explicarem avui al Tu Diràs. Hem de parlar de Jennifer Hermoso, que ha tornat avui a la llista de la selecció espanyola, tornarà a jugar amb la selecció espanyola, i hem d'anar fins a València. Allà s'està jugant un València Maccabi de Tel Aviv d'Eurolliga de bàsquet. Amb unes fortes mesures de seguretat, hi ha hagut minut de silenci, alguns homenatges i alguns incidents també fora del pavelló del València, amb alguns manifestants que portaven banderes de Palestina. Ho explicarem allà amb un periodista valencià. I avui tancarem el Tu Diràs amb el de Mintage, amb Ramon Maria Calderé. Jo suposo que la gent que ens escolti i li agradi el Barça dels anys 80 segur que recordarà aquest personatge. Avui parlarem amb ell d'aquella etapa al Barça, amb Ramon Maria Calderé.
Doncs escoltem, com sempre, a partir de 2:15, gràcies, Aleix, que vagi bé, bona nit.
Fins ara.
I acabem amb el temps, amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit de nou.
Bona nit.
Demà arriben les pluges, han de ser abundants o no?
Seran generals i abundants en alguns casos a les comarques del Pirineu, Prepirineu de Lleida. Per tant, serà un dia per estar pendents del cel, amb paraigua a la bossa per sortir de casa, per bé que al matí ens llevarem i a moltes comarques encara no hi plourà, sí que a partir del migdia aquestes precipitacions guanyen terreny i tarda vespre passada per aigua a pràcticament tot el país, on menys cap al nord de l'Empordà, cap al sud la zona de l'Ebre i del Pla de Lleida una mica més al marge, però atenció, Pirineu, Prepirineu, hi pot ploure amb ganes durant moltes hores, els rius poden baixar més cabalosos al final del dia perquè es poden acumular puntualment fins a 100 litres per metre quadrat aquest dijous, cap a la Vall d'Aran, els Pallars, l'Alta Ribagorça, pot ploure bé, de 10 a 30 litres per metre quadrat, per tant és una situació molt positiva en aquest sentit. Amb mala mar, avisos de perill per mala mar del Servei Meteorològic de Catalunya, també aquestes acumulacions de pluja, i el vent, haurem d'estar pendents també de les ventades que es poden deixar sentir a moltes comarques.
Doncs ho seguirem demà també, n'estarem molt pendents i evidentment ho seguirem també en directe des del 9C. Gràcies.
Perfecte.
Martí, que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
7 minuts, ja tenim aquí l'Albert Llimós. Albert, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit?
Per fer una nova edició de l'Hora Tabú. A veure, deixa'ns un titular. De què parlarem avui?
D'un tema que també està relacionat amb l'adolescència, podríem dir. Un tema que lliga una mica amb el que vam parlar la setmana passada aquí a l'Hora Tabú. Un tema que, bueno, que
va, ara fem una pausa i ara de seguida ens ho expliques.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. Del 16 al 22 d'octubre torna a Manresa l'Ecoviure, la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient. Gaudeix de les jornades professionals del 16 al 20 i el cap de setmana del 21 i 22 de la Fira d'Expositors i activitats al passeig de Pere III. Més informació i inscripcions a ecoviure.cat.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com tu i t'agrades.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs?
RAC+1. Tots som
més
un.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9.
L'Hora Tabú.
Com dèiem, avui Avui torna l'Albert Llimós, ja ho heu sentit, amb l'Hora Tabú. Albert, com estàs? Bona nit de nou.
Què tal? Bona nit.
Cada dimecres que ens portes temes que a vegades ens costa una mica d'afrontar, alguns són tabús, d'altres doncs es fa respecte a abordar-los. Ens has dit adolescència, però poques pistes més. Exactament sobre què ens vols parlar avui?
Va, que ho endevini l'audiència, per tant, els oients, les oients, que ho escoltin a veure si... si
sap. Tu, Jimena! Corre! ¡Métale la hostia! ¡Una hostia! ¡Eh, qué mierda es esa!
¡Toma!
¡Dale, tío!
¡Toma! ¡Pelate, española!
¡Del pelo! ¡Del pelo, coño! ¡Del pelo, mamacuano!
No sé si la gent estarà entenent molt bé exactament de què es tracta, això, eh?
Són nois, són noies en aquest cas, no? El que escoltem més, el que sentim més, que queden per pegar-se i gravar-ho. Així de simple, així de dur.
En aquest cas escoltàvem... Està pactat, eh?
Sí, sí, pactat, amb regles del joc, fins i tot. En aquest cas escoltàvem els crits, jo diria que gairebé l'eufòria d'un grup d'adolescents, i quan dic adolescents estic parlant de noies de 13-15 anys, per les imatges.
Uf.
Per tant, són ben joves, bramant, mentre dues altres noies s'estan barallant. Cops de puny, puntades de peu,
s'esgarrapen,
s'estiren els cabells... Una baralla de menors, podríem dir, convertida en tota regla en un espectacle gràcies al de sempre, a les xarxes socials, no?, que amplifiquen tota aquesta problemàtica. Crec que és important fer dues prèvies, dues puntualitzacions, que per mi, a títol personal, també són importants. En primer lloc, es tracta d'un fenomen que no és majoritari, que s'està donant a diversos punts del nostre país, però no passa cada dia a cada racó de Catalunya.
Per sort.
Crec que és important. Sí. Es té constància de casos a Olot, a l'Hospitalet, entre altres ciutats, però no està generalitzat ni passa a cada institut. Crec que cal enviar un missatge de responsabilitat, no assenyalant això. I el segon punt, i crec que és un avís als oients que tenim a casa, per mi és un tema duríssim, perquè m'ha fet molta repulsa i em genera rebuig gairebé tant com els temes que havíem tractat, no?, la setmana passada en el cas de l'assetjament escolar i també el tema del fentanil amb el que vam estrenar la secció L'Hora Tabú. Per tant, per mi és un tema prou complicat, tot i que la majoria de les baralles no acaben tampoc amb grans conseqüències.
¡Puñetazo!
¡Yo! ¡Que te un pongo un chulo!
¡Tíralo! ¿Qué haces, Sergio? ¡Sergio, para!
¡Hazte ya!
¡Sergio, para! ¡Sergio! ¡Corta!
Corta.
Sí, sí, altra vegada, dues noies, i com ara sentíem, tot molt programat, un noi dient-li que es deia Sergio, que no es posés al mig d'aquesta baralla entre aquestes dues noies.
Ja, no et posis al mig, que això és un espectacle,
clar,
i tu no hi has d'intervenir.
Hi ha unes regles i, per tant, no volen que ningú intervingui, i sobretot el corta aquest
corta.
Del final, per mi exemplifica el que és aquest espectacle, com si fossin directors de cinema, no?, d'un curtmetratge, novells, no?, que estan fent la seva primera obra prima, doncs així tracta moltes d'aquestes baralles.
Va!
Va! Va, suda el coño, tu i ella.
Va!
Soltaré yo un tortazo, tío.
Hola, hola. Hola, ya está, primo, ya está.
No, no, ya está, no.
Sentíem aquest va, no?, al principi, va, com
i els
si...
cops, sentiu els cops també, el pum-pum-pum, eren les patacades, les puntades de peu, els cops de punys que es donaven a aquestes noies.
I fins i tot hem sentit, no?, al final que deia, ja està, s'ha acabat, no?
Altra vegada programat.
¿Lo vais a pegar o no?
Sí, es que...
Es que yo no he bajado aquí para que habléis, ¿eh? Da igual, si no van a hacer nada.
No se acerca, es que yo que quiero que le haga.
Pues acércate tú, que quieres que te diga.
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Eh, te me relajas! ¡Mira, te cojones!
S'estan rient, però...
Sí, a mi el riure em fa molt mal. Em fa molt mal la manera com no donen importància, no?, al que estan fent. Jo crec que no són gens conscients, no?, de la magnitud.
Sí, diu, què vols que faci? No, si no se m'acosta, ah, doncs acosta-t'hi tu. I les altres rient per darrere.
I estem parlant de nanes, de nanes de 13-14 anys que queden en un parc, en aquest cas. Les imatges són d'un parc, es peguen, incentivades per les seves suposades amigues, i dic suposades perquè el concepte d'estat crec que davant d'aquestes situacions agafa una dimensió diferent, ho deixarem en diferent. I aquest últim exemple l'hem agafat d'un grup de Telegram amb més de 1.000 persones, per tant arriba a un públic prou gran, on hi ha desenes de vídeos d'aquest tipus. Baralles de menors, nois, moltes noies, moltíssimes noies, i molta gent al voltant sense fer res, aplaudint, gravant, moltíssims mòbils aixecats, doncs, immortalitzant aquesta imatge, incentivant perquè es continuïn pegant. El xat neix a València, per responsabilitat periodística i social tampoc no donarem el nom del xat.
No cal dir-ho.
Però és un altre dels espectacles lamentables en relació a això.
8, 7, 6,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Com d'enrere i tot aquí, eh?
Sí, de fet aquí s'esbatussen dos segons, encara menys, i un dels dos nois marxa corrents, fuig, i el persegueixen una munió de joves per una plaça. Aquí crec que és important sumar un altre important aspecte que crec que hem d'apuntar, que és de... Jo crec que hem de diferenciar entre els adolescents que queden per pegar-se i gravar-ho, al sortir l'institut, al parc, al cap de dues hores, no?, que acaben les classes, com els exemples que hem sentit fins ara, i les baralles de grups de joves, normalment una mica més grans d'edat, que surten de festa amb l'únic objectiu, com explica el Lucas, un noi de 17 anys a Barcelona.
Quan surts de festa sí que hi ha grups de nois que van expressament a barallar-se i et busquen i doncs el seu objectiu és barallar-se per la nit. Llavors, després, clar que hi ha tios que, bueno, surten de festa i a la mínima que et baralles, doncs sí que de repente et trobes amb una baralla de 50 tios que no coneixes de res.
Clar, a veure, són coses diferents del que sentíem als primers vídeos, però, a veure, al final també és una realitat que és igual de preocupant, però avui, en tot cas, ens volien centrar en aquest fenomen, a l'hora d'avui, dels joves aquests que queden per pagar-se, per gravar-ho, i que després ho pengen a les xarxes socials o que ho comparteixen en grups, com deies, de Telegram, com aquest que tenia més de 1.000 participants, no?
Sí, un dia entrarem, el Lucas ens ha donat una idea, no?, per abordar també aquest tema, que també és força perillós i força estès. Però, com dèiem, crec que són temes diferents, però diferenciem-ho. En aquest cas, és que queden organitzats, ho hem sentit, el compte enrere, si comencen o no, no, aquella noia incentivant a les dues noies amb el va. Crec que són temes diferents, però jo crec que parla de la magnitud també, de la inconsciència d'aquesta joventut. L'altre ja el tractarem. Però per què existeix aquest fenomen que a nosaltres ens fa posar...
Sí, és que jo desconeixia absolutament, vull dir...
És un tema interessant i jo crec que hem d'anar a l'arrel, si em permets, perquè molta gent potser no sabia que existia aquest tema. Llavors, anem al principi. D'on pot sorgir tot això?
Perquè, quina necessitat hi ha, no?
Perquè, sobretot, hi ha una atracció cap a la violència per part dels joves, i això ho podem generalitzar. Se sobrepassa, podríem dir, aquest fenomen que, com dèiem, no està estès, però que comença a haver-hi a diferents ciutats de tot l'estat i també d'aquí de Catalunya. Ho explica la doctora en Educació de la Universitat de Barcelona, Marta Soler.
La recerca en violència entre joves ha demostrat que existeix un discurs coercitiu d'atracció a la violència en les relacions afectives sexuals que es transfereix després a tots els àmbits de la vida dels joves. Fa que molts nois i noies percebin com atractiu o excitant allò que és violent o perillós i, per altra banda, percebin com avorrit a sentiments com, per exemple, l'amistat o l'amor.
Estan enganxats a la violència.
I jo crec que això sobrepassa el fenomen aquest que estem analitzant avui. Parla molt de la joventut, dels tipus d'experiències que veuen, amb les quals estan creixent, i estan tan acostumats a rebre aquesta violència que l'han integrat totalment, no?, a la seva vida, i cada cop està més normalitzada i necessiten més i més i més, no? Cada vegada necessiten més d'aquest tipus de violència. I ho explicava en aquests micròfons, en aquest cas al Via Lliure, fa unes setmanes, la professora dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, Eulàlia Hernández.
Que ja som més tolerants a la violència, potser perquè n'hem vist més, també. Aquest, per mi, és un dels aspectes claus. I cada vegada necessitem un grau més de violència per poder rebre la mateixa... recompensa, sigui el distreure's o sigui l'excitar-se.
És com les addiccions, no? Al final et generen una tolerància i n'has de consumir més perquè et generin el mateix efecte, no?
És una escala, anem pujant, no? Han pujat el primer grau, van consumint, pugem al segon grau, el tercer grau, i així doncs fins a arribar a aquests nivells extrems de violència, no? Com és esbatussar-se amb companyes de classe, fins i tot amb amigues, i que després potser al cap de dues hores acaben fent alguna cosa juntes, alguna interacció social juntes, però ho graven i ho pugen a les xarxes.
Ens deies que és un fenomen minoritari, però no sé si tens algunes dades.
Parlo de violència, no?, de violència en aquest cas als adolescents, i m'agafo al baròmetre juvenil del 2023, per tant, d'aquest mateix any, el baròmetre Salut i Bienestar, que fa la Fundació Fat Juventud, que va assenyalar, compte, un 41% dels joves que van participar de l'enquesta s'havien barallat en alguna ocasió durant els últims 6 mesos. No està malament, eh? 4 de cada 9.
41% els últims 6 mesos, eh?
I un 9,2% ho havia fet amb freqüència, o sigui, no puntualment, una baralla ocasional per una discussió, sinó d'una manera regular. Aquest 9,2% baixa respecte al 2021, bona notícia. Però per què? Perquè quan es va fer aquest penúltim baròmetre, el del 2021, les dades eren més altes perquè estava molt vinculat al moment emocional que vivien els joves durant la pandèmia. Esclar, la pandèmia
just acabàvem de sortir, no?
Ens ho va regirar tot, ens ho va canviar tot, tancar-se a casa, veure que el seu món s'ensorrava, va tenir conseqüències molt importants per a molts d'ells i a vegades ho van canalitzar, com no, a través de la frustració i a través també de la violència. Així com dèiem, el 2021 els que es barallaven amb freqüència eren un 11%. No està gens malament, eh? Un de cada 10.
Sí, sí.
Ara, com dèiem, ara mateix estem al 9,2%, però és que el 2017 pràcticament no existia, era un 1,6%, unes dades, podríem dir, més raonables, i el 2019, un 4,7%.
O sigui que el creixement és exponencial, eh?
¿Estás diciendo algo?
En aquest cas, són dos nois davant d'una munió d'adolescents enorme.
És que es fa complicat fins i tot de sentir-ho, ja no vull imaginar-me ni què hi ha en aquestes imatges, però si ja sentint-ho es fa incomodíssim, no sé si les imatges com deuen ser. Deies, aquests dos nois davant d'aquests adolescents, quants més o menys? Era un grup gran o...?
Estem parlant, les imatges aquí, aquest em va impactar, són 30-40 persones mirant-ho, molts amb el mòbil gravant-ho. Aquests nois, que ja devien ser una mica més granadets, ja devien estar als 15-17 anys, n'hi havia fins i tot algun de més gran, dels que estava mirant l'espectacle, gaudint, podríem dir, si em permeteu l'expressió, i succeïa en un parc públic. O sigui, segurament que a 20 metres hi havia algú passejant el gos, algú doncs, fent esport, i si heu parat atenció al vídeo, se sent una noia que intenta aturar-ho, i no la deixen.
Com hem sentit també abans en un altre vídeo. Perquè et volia fer una pregunta, Albert. Jo no els he vist. N'he vist algun, però no tots. Quan s'acaben aquestes baralles? És a dir, cadascú cap a casa seva i
sí,
ja està. I
sí, no se separen. Bé, alguna acaba amb sang, alguna acaba amb la persona amb contusions importants, i cadascú tira, cadascú cap a casa seva. Normalment la victoriosa, la que ha sortit guanyadora, sempre surt amb el grup, acompanyada, no? El que buscàvem, no? L'èxit,
sí, sí,
el reconeixement per part de la resta, i en canvi la perdedora, no? Doncs li queda aquesta etiqueta, no? Perquè al final ha perdut no només davant de les xarxes, sinó davant dels seus companys, no? Que és al final el públic, no? Que és el que buscaven els joves, que és el que busquen els joves, no? Mostrar-se en la seva plenitud davant d'un públic, sigui els seus 3-4 amics, sigui a través de les xarxes socials. Què busquen aquests adolescents amb aquestes baralles? La doctora Soler, la de la Universitat de Barcelona, ens ho explica.
Busquen tenir èxit entre els seus companys i davant de les noies. Per dir-ho d'alguna manera, el més violent lliga més. Però també hi ha molta violència de gènere aïlladora cap als que es posicionen al costat de les víctimes i no fan seguidisme o no recolzen els agressors, fent llavors que molts joves no s'atreveixin i es converteixin en còmplices d'aquesta violència.
Dues coses interessants, eh? Del
sí,
que deia la doctora, en primer lloc, i crec que ho veiem la setmana passada amb el tema de l'assetjament, els silenciosos, va sortir aquest concepte, sí, amb el tema de l'assetjament, aquí el mateix, eh? Els que intenten frenar-ho són assenyalats i acaben desistint i al final no fan res. Ho intentava aquesta noia d'aquest darrer vídeo que escoltàvem abans, i en segon lloc, busquen també, com no ho hem dit, la notorietat.
Sí, ara deia ella, no?, que cridar l'atenció, ser populars, que els facin més cas...
Exacte, de l'agressor, o en aquest cas, dels dos agressors, que tenen públic, tenen el que volien, volen incrementar el seu ego, la dictadura del like, no?, en el cas de les noves tecnologies, no?, de les xarxes socials, ser populars i que les noies, en aquest cas, quan parlem de nois, els vegin com els més forts. I aquí entra el fenomen de les noves tecnologies i les xarxes socials, amb una doble dimensió, si m'ho permets. Per una banda, fan que els joves normalitzin la violència, perquè tenen molt més accés, sense censura, sense filtres, perquè són capaços, i això crec que molts pares ho sabem, no?, de saltar-se els controls parentals, els que els tenen, perquè, de fet, sí, jo crec que molts d'ells tenen accés a aquesta violència sense cap tipus de restriccions, ja que a casa, malauradament, no hi ha cap tipus de consciència sobre aquesta problemàtica, i alhora, com deia, una segona dimensió. A aquests joves, aquest tipus de vídeos els serveix per exposar-se a ells mateixos com a centre de l'acció.
Aquest discurs d'atracció a la violència està a les sèries. Actualment, per exemple, veiem que hi ha una addicció a les plataformes. Està a la música que escolten, està a les seves interaccions, a les xarxes socials. Les xarxes socials, de fet, han fet que aquest discurs coercitiu es propagui molt més de pressa.
Per tant, tornem al mateix, eh? És que insistiré molt, però crec que és la clau. L'accés a la violència, la fem nostra, perquè la trobem arreu i a la vegada es propaga molt més de pressa gràcies a les xarxes socials. Òbviament, la globalització hi té un paper destacat. L'accés a continguts arreu del món, accés a molts tipus de violència, a societats fins i tot més violentes que la nostra, sí, i a partir d'aquí la viralitat fa la resta.
No s'acaba de sentir bé, no sé si tornaven a ser dues noies, eh,
sí,
també?
Sí, te reviento d'una paliza, dues noies, en aquest cas en un pas soterrat, i d'una violència extrema. Aquest és un dels vídeos que una de les noies acaba molt ferida, acaba sagnant fins i tot dels cops que rep de la cara a la cara per part de la seva companya, no? Perquè entenem que són d'un estatus social similar, perquè la resta els coneixen. I si t'hi fixes, hem sentit i hem posat èmfasi molts fragments on les protagonistes són les noies.
En el cas de les noies es converteix en el que es coneix com el miratge de l'ascens, no? I que poden voler entrar en aquestes actituds per ser més populars, però acaben sent considerades pitjor i baixen en el seu atractiu.
Clar, diu que això del cas de les noies, no? Que hi ha aquest miratge cap a una ascensió, no? Cap a aquesta consideració d'elles, no? Dins dels rols del grup.
Busques una cosa, busquen aquest ascens, però acabes aconseguint la contrària, ens deia la doctora, perquè les noies busquen sentir-se com els nois, els més forts, les més fortes, les més valentes, el mimetisme, no?, amb el que persegueixen els nois, però la gent que veu actituds les acaba percebent a elles d'una manera diametralment oposada.
Desde los 12 metido en la calle, en los problemas con los míos no fallé, lo vivido no ha sido en balde, y lo que tú cuentas no vale, y por más que hago cuenta no sale, desde que soy un niño en los tribunales.
Clar, Albert, m'imagino que també hauràs intentat parlar amb els Mossos, no sé què en diuen de tot aquest fenomen.
És curiós, i no sé si em deixa preocupat, si em deixa tranquil, perquè a la vegada... Bueno, a Catalunya no hi ha denúncies, partim d'aquí, vale? Primera premissa, no hi ha denúncies.
No, clar, perquè si és un acord, no? Si queden per barallar-se, al final qui ha de posar la denúncia, no?
Per tant, com que no hi ha denúncia, els Mossos, de fet, no en tenen constància. Quan hi va haver casos a Olot, això sí, els responsables de la policia municipal olotina van advertir els Mossos del fenomen, van informar-los que hi havia hagut diverses baralles organitzades entre adolescents. Ara bé, segons fons dels Mossos, com que no hi ha denúncia, no van poder fer res, perquè, clar, ja ha passat. Quan reben l'avís, ja ha passat, no podem fer res, no podem identificar, i els fets, per tant, no s'hi podia fer res. Per tant, com a Mossos d'Esquadra, no hi ha tema. Per a nosaltres, és fum, no? Una frase literal que assenyalaven fons policials. L'únic cas del qual tenen constància, com deies, aquest, el d'Olot, tot i això, és un tema que saben que existeix, perquè al final, si ho sabem aquí, ells també ho saben, i per tant intenten, mica en mica, amb la policia de carrer, doncs, estar alerta d'aquestes situacions, però ara mateix, a Catalunya, podríem dir que no és un fenomen que els Mossos tinguin en compte.
I no sé si has arribat a esbrinar d'on surt tot això, perquè m'imagino que no és una cosa que s'hagi inventat aquí.
Sí, no queda clar que hi hagi un origen únic, però sí que hi ha diferents precedents que ens porten aquí. Partint de la base, és clar, que de baralles sempre n'hi ha hagut, crec que això és una obvietat, però amb la diferència
no d'aquest tipus, no?
Sí, es graven i es difonen, fent-ho més perillós. Quedar-se per esbatussar-se, perquè sí, ho hem vist tota la vida, a Rússia ho feien entre bandes i grups d'animació i grups de futbol, i un precedent que sí que podríem dir que té alguna similitud i que d'aquí naixen moltes situacions diferents vinculades a l'assetjament, també és el happy slapping, bufetada feliç, que va aparèixer fa dues dècades, cap al 2005 al Regne Unit.
Clar, tot això, vulguis o no, al final va arribant aquí, no? I tothom al final copia aquests fenòmens.
Sí, és una agressió física, verbal o fins tot sexual a un company o una companya, la difusió del vídeo a les xarxes, que és el que es volia fer, no?, amb el happy slapping que es va anar important cap aquí, cap a Espanya. És veritat que aquí hi ha hagut casos que a Múrcia, que van detenir, per exemple, 7 menors d'edat per gravar i difondre els vídeos de les baralles organitzades, se'ls va atribuir un delicte contra la intimitat i la pròpia imatge de menors d'edat i també de lesions, i se'n van identificar 4 més que eren inimputables perquè, ho dèiem abans, l'edat que tenen, és que no tenien ni 14 anys.
Clar, clar, és el que t'anava a dir, no?, que en molts casos, encara que es denunciés, si són menors de 14 anys, doncs igualment no passaria res, no?
Sí, no se'ls hi podia fer res. Hem vist casos a Argentina, hi ha hagut molts casos a Sud-amèrica, també als Estats Units, i he trobat una cosa molt ràpida. A Florida, a un institut, una professora molt jove, 23 anys, va ser detinguda perquè organitzava baralles a dins de classe entre els estudiants de 6è grau. Ho va destapar un mitjà nord-americà i s'explicava com ella donava indicacions de com s'havia de golpejar, es muntava un antètic escenari de boxa a dins de l'aula i els advertia que no cridessin perquè no els descobrissin.
Déu-n'hi-do, esperem que això no s'arribi a copiar aquí. Albert, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per acostar-nos avui aquest tema al 9C. Ens veiem d'aquí uns dies. Abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà el Basté?
Doncs del conflicte entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza. Conversarà amb l'expert en seguretat i armament, Paco Gámez.
Doncs això serà demà.